Duros a quatre pessetes.
Anem a parlar de la nova reforma de la llei concursal i aspectes penals. Recordem que la setmana passada ja vam parlar de les empreses que podien entrar en concursos de creditors. La reforma de la llei entrarà en vigor l'1 de setembre i té importants canvis que afecten a les empreses. Saludem a l'Eloi Castellarnau, ell és soci director de Castellarnau Advocats. Eloi, molt bon dia.
Molt bon dia, Quim.
Què modifica essencialment la reforma concursal, aquesta llei que en principi ha d'entrar en vigor l'1 de setembre?
Doncs bàsicament hi ha una flexibilització en quant als requisits i terminis a l'hora de poder-se acollir al concurs de creditors. Era la llei, aquesta, perdona que et corregeixi, el setembre en vigor és el text refós,
sí.
La llei en si ja es va aprovar i d'alguna manera s'intenta donar sortida i poder adequar-se al fenomen del coronavirus, flexibilitzant d'alguna manera requisits que hi havia fins ara.
Eloi, si et sembla, abans de continuar, expliquem una mica què és un concurs de creditors, perquè hi ha empreses que potser ara no poden fer efectives els seus deutes i que gràcies a un concurs de creditors, arran de la crisi del coronavirus, podran sortir endavant, podrà fer un stop, no? I podran doncs renegociar i tirar endavant, cosa que no podrien fer si no existís aquesta figura. En què consisteix exactament?
Sí, aquesta pregunta crec que és molt interessant perquè al llarg dels anys hi ha hagut una evolució en quant a la naturalesa del concurs de creditors. Si parlem de que inicialment la finalitat última del concurs ha estat la liquidació de l'empresa i que els possibles creditors poguessin cobrar el màxim de quantitats possibles del deute que posseïa, és veritat que amb la introducció de noves mesures, sobretot amb legislació laboral, el propi sistema econòmic com ha evolucionat, va més enfocat, i l'últim text d'alguna manera acaba de consolidar aquest canvi de naturalesa jurídica en la sostenibilitat de l'empresa. El concurs de creditors no deixa de ser un mecanisme per al qual una empresa es liquida o s'intenta d'alguna forma actualment sanejar. Més que intentar només que els creditors cobrin, s'intenta que una persona objectiva i un tercer, que és en aquest cas el jutge de lo mercantil, entri a valorar quin és l'actiu i el passiu d'aquesta empresa. Tot això es ventila a través d'una sèrie d'etapes, concretament n'hi ha 6, que marca la llei concursal del 2003, i a partir d'aquí el jutge, mitjançant també l'administrador concursal, procura, en aquest cas i sobretot actualment, que l'empresa donar-li una solució a l'empresa. Com es fa això? A través de quites amb els deutes que puguin existir, veient les unitats de producció que pugui tenir l'empresa, quins recursos propis té, buscant finançació si és necessari, i d'alguna manera fugint d'aquella imatge que hi havia tradicional de la liquidació de l'empresa a través del concurs i buscant actualment la sostenibilitat de la mateixa. Quan s'ha de presentar un concurs o què és el concurs de creditors? Ho marca la llei concursal i en una sèrie de requisits en quant al passiu de l'empresa supera un tant per cent. Llavors, se suposa que els socis o administradors de l'empresa, això és molt més complex perquè depèn de l'estructura interna que tingui cada empresa, si és una empresa amb pocs socis, si és un administrador únic, si són solidaris, si són mancomunats, si té un òrgan de gestió com un consell d'administració, va variant, però bàsicament arribem a un punt en què la llei obliga a presentar un concurs de creditors voluntari dintre de la pròpia empresa o bé ho poden instar-ho tercers creditors.
I aquests canvis que parlàvem abans a l'inici, que m'has dit que s'ha flexibilitzat per el coronavirus, en què consisteixen?
canvien els terminis per poder presentar, si la llei fins ara deia que en quan tu te n'assabentes de la teva situació d'insolvència tens 2 mesos per presentar-ho, ara amb la nova reforma se t'amplien els terminis, els requisits segurament, són més flexibles, li dona una mica d'oxigen a les empreses, fugint de la rigorositat o dels formalismes que hi havia fins ara, en el sentit de, sobretot, intentar, un cop sortim de l'estat d'alarma, que puguin tornar a l'activitat, i si era una empresa que tenia o era sostenible i viable abans de l'entrada de l'estat d'alarma per culpa del coronavirus, intentar que la pròpia sistemàtica de l'economia del dia a dia els hi permeti sobreviure i sortir a flotar. Intentant evitar, jo entenc que bàsicament la finalitat de la llei, de la reforma de la llei concursal, és evitar que empreses que segurament de forma puntual es veurien en una situació d'insolvència, si és exclusivament per la qüestió del coronavirus, i per tant, un cop es reactivi l'economia, poden continuar treballant, generant recursos, i són empreses que són sostenibles en el temps, no es vegin obligades a presentar concurs de creditors.
La veritat és que es preveu que moltes empreses acullin aquesta figura, no? Més que anys anteriors, sí, arran de la crisi.
Sí, perquè, clar, aquí també el que no podem obviar és que hi ha moltes empreses que el marge de benefici que tenen és reduït, que viuen generalment dels ingressos que generen mes a mes, no tenen capacitat d'estalvi, i per tant el coronavirus, el fet d'estar 2 o 3 mesos sense poder ingressar diners, els ha suposat una situació d'insolvència total. És una llàstima, jo crec que seguim perdent oportunitats de reformar el text concursal, malgrat és veritat que la idea finalista de la mateixa llei és la d'intentar ajudar les empreses, però jo crec que Espanya s'abusa massa potser del concurs de creditors. Hi ha altres solucions, no és que ho digui jo, que jo sóc penalista, sinó experts en dret concursal, que hi ha altres mecanismes, o bé la pròpia imaginació de l'advocat mercantilista, o dins inclús del concurs de creditors, altres vies que no sigui la liquidació pura i dura de l'empresa.
Perquè jo dedueixo que hi ha també moltes empreses que potser no estaven del tot fines abans de la crisi del coronavirus i que al tenir una aturada com la que hem tingut aquests mesos, les ha acabat de rematar també. Vull dir que depèn també molt el sanejament amb la que l'empresa venia.
Correcte. Per això la reforma de la llei concursal el que intenta és que aquestes empreses que hagin tingut, separar 2 tipus d'empreses, les que hagin tingut un bajón puntual, i perdoneu-me el castellanisme, d'ingressos, i que per tant és possible que potser tècnicament i legalment es veiessin amb els requisits per haver d'entrar en concurs, però que si es reactiva l'economia poden tornar a produir, poden tornar a tenir recursos i d'alguna manera poden tornar a sortir al mercat, i per tant són empreses que són viables, separar-les d'aquelles que segurament ja arrastraven una situació complicada a nivell de tresoreria i a nivell de recursos, i que el que ha vingut a fer a l'estat d'alarma i el fet d'estar parats durant 2 o 3 mesos ha estat, com tu bé dius, acabar-les de rematar.
En general, quin és el panorama econòmic a curt termini que es preveu?
Jo crec que aquí hi ha una incertesa de tots els actors del sector econòmic, en la qual crec que és complicat poder fer pronòstics. Jo sí que crec, i et diré que per una banda s'està notant ara, no?, com la sortida, igual que la gent tenia ganes de sortir al carrer, jo crec que la gent té ganes també de gastar i de reactivar l'economia, però crec que ens hem de fixar o poder treure conclusions a partir de setembre-octubre, que és on portarem 2 o 3 mesos, haurà passat l'estiu, que l'estiu juliol i agost són 2 mesos on el sector, sobretot serveis, factura molts diners que aquest any no es facturarà per l'absència de turistes, veurem les empreses que cobraven a 2-3 mesos que durant tot el confinament han estat cobrant i ara és quan començaran els impagaments. No ho sé, crec que els pronòstics i les estadístiques no són gaire bones. Sí que és veritat per això que jo, i això és una opinió personal meva, ara mateix veig una reactivació potser inclús més positiva de la que podíem esperar a priori.
I també suposo que tindrà molt a veure si hi ha els famosos rebrots, una segona onada, toquem fusta, i esperem que si aquesta es produeix sigui doncs menor o que estiguin millor preparats de com va ser la primera, que hem portat 3 mesos intensos. Per acabar, Eloi, estem parlant de temes judicials, tu ets advocat, no sé com està el món de la justícia, perquè parlem de l'economia 2 mesos aturats, però de cop i volta també hem estat 2 mesos, o pràcticament 3, on no s'han celebrat pràcticament judicis, i això, a part de que ara vindran, doncs si venen més empreses que presenten doncs concursos de creditors, i en particulars que també poden presentar demandes, farà que es pugui col·lapsar als jutjats? Es preveu mesos també intensos a nivell d'allargament dels terminis judicials?
Mira, si ja anàvem normalment amb retard, pensa que ara s'acumularà un doble factor, que és l'acumulació de la feina que no s'ha fet durant 3 mesos, més tota aquella feina judicial que vindrà derivada de l'estat d'alarma. És a dir, totes les reclamacions de l'ordre jurisdiccional que sigui, derivades de l'estat d'alarma. La qual cosa, aquí sí que et puc dir que el pronòstic segurament és, en fi, és incalculable. Els jutjats, malgrat des del dia 4, tant el Consell General del Poder Judicial com el Ministeri de Justícia van acordar alçar la suspensió dels terminis, segueixen estant en règim mínim de funcionariat, molts funcionaris fan torns partits, és a dir, uns quants venen al dematí, uns quants venen a la tarda, jutges encara no estan a ple rendiment, els jutges no estan encara funcionant al 100%, s'intenta teletreballar en la mesura del possible amb les declaracions i judicis, però també és veritat que hi ha una qüestió de drets fonamentals, que hi ha molts judicis que és impracticable el fet que es puguin fer de forma telemàtica, i aquí sí que, en fi, ja arrastràvem una situació complicada i perillosa, perquè és a dir, estem segurament a les portes de que es produeixi un veritable col·lapse a la justícia i que això retraci tots els procediments fins a mesos i anys, la qual cosa ja seria una qüestió catastròfica. És un problema de mitjans i de voluntat política. Quan un llegeix els programes polítics, és igual d'extrema esquerra a extrema dreta, quan hi ha eleccions, no hi ha cap partit que tingui una voluntat ferma i concisa a l'hora d'abordar una reforma del sistema judicial, no tant a les cúpules, sinó a dotar de mitjans el que són els jutjats de base, és a dir, primera instància, mercantils, instrucció, aquells jutges i aquells jutjats, si fa falta, hi ha jutges de reforç, hi ha comissions i ho van suplint. Però el problema principal està amb els jutjats de base, que si ja anaven col·lapsats, ara arribarà una autèntica catombe.
I caldria més recursos per incrementar el nombre de personal, incrementar el nombre de sessions, i si, jo què sé, si hi ha 10 judicis i hi ha 2 jutjats, si hi ha 4 jutjats i 2 judicis, òbviament aniria tot més àgil, no?
Clar, mira, en penal, per exemple, de l'última llei d'enjudiciament criminal van incloure una cosa que a nivell teòric és molt maca, que és que les causes s'instrueixin, és a dir, s'investiguin les causes senzilles en 6 mesos i les complexes en 18 amb possibles pròrrogues. Clar, això està molt bé a nivell teòric, que, en fi, que el legislador, és a dir, els polítics ho plasmin en un text que s'aprovi, però si fins ara no es tramitaven les causes amb aquests períodes, o dotes els jutjats de més funcionaris, de més fiscals, de més jutges, de més lletrat a l'administració, o les causes no és que no surtin perquè els funcionaris o jutges no vulguin que surtin abans, sinó que no surten perquè no hi ha temps material per executar-les. Per tant, tot aquests brindis al sol legislatius, si no van acompanyats de mesures efectives i concretes, que bàsicament és l'ampliació de personal, no tenen cap sentit.
Mm-hmm. Eloi, doncs, com sempre, moltíssimes gràcies per haver entrat en el Duros a 4 pessetes. L'Eloi Castellarnau és advocat penalista. Un plaer, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies, Quim.
Fins ara.
Bon